carregats de significat. A partir d'aquest dijous, per només 9,95 €, amb La Vanguardia.
Ràdio Estel. Les grans oportunitats per ajudar els altres rarament venen, però les petites ens envolten tots els dies. Sally Koch. Amigues, amics, benvingudes, benvinguts.
El compromís ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
El problema el tenen ells i no nosaltres, que volem marxar i començar de nou. Perquè tenim clar qui som i on volem anar. Perquè no estem presos d'odi ni d'enveja, sinó carregats d'il·lusions. Perquè l'esforç és la nostra constant, el treball del dia a dia, l'anhel de viure millor, l'anhel de viure tal com som. Perquè volem desprendre'ns dels lligams que ens encadenen a una mentalitat antiga. Perquè no volem convèncer ningú, sinó que volem fer la nostra. Perquè ens omplim d'arguments constructius. Perquè ens estimem i volem el millor pel nostre futur. Perquè mirem el món directament amb els nostres propis ulls i no amb els ulls a través dels quals ens fan mirar. Defugim els arguments de la por. No contestem l'insult amb un altre insult. Afrontem els atacs diaris esquivant-los o fent desobediència. I ens armem de paciència, de democràcia i de no violència. Però que ho tinguin clar, nosaltres ja sabem què volem. I si ells fan una lectura més intel·ligent de tot plegat, podran veure la realitat com una oportunitat per ser millors ells també. Perquè, que no en tinguin cap dubte, la llibertat, un dels més grans ideals de la condició humana, comença en la ment de les persones. I molts catalans ja ens sentim plenament així.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
I això és el que intentarem fer al llarg del programa d'avui, aquesta horeta que ens espera, en la que entrevistarem, atenció, la Isabel Rodríguez i el Mario Ubac. Són infermera i metge cirurgià que col·laboren des de fa molts anys a l'Hospital de Gondi, al Txad. Una entrevista que promet ser interessant, que almenys té molt bona pinta. Evidentment, ja la tenim aquí amb nosaltres, la Suamini Danda. Avui, un tema que està a l'ordre del dia, i podria dir que està a l'ordre del dia des de fa temps, que és el de la crítica. També tindrem una trucada telefònica amb la Yolanda Fresnillo, és col·laboradora d'aquest programa, almenys la truquem de tant en tant perquè ens parli de temes del deute. I en concret avui intentarem explicar aquesta exposició que està a punt d'inaugurar-se a Sant Cugat i que es diu Viure en deutecràcia. Això en parlarem també d'aquí uns minuts, com us deia, amb la Yolanda Fresnillo. I al final del programa, el punt de llum amb l'Enric Tintoré. Un fet de l'actualitat destacable, però que passa pel sedàs de l'espiritualitat, enfocat amb uns ulls diferents. I anava a dir Jordi Carretero, no? Avui el Mario Ramírez. Benvingut, Mario, avui a les vies de so amb nosaltres i servidor qui us parla. El meu nom, Joan Ortiz i Serra. Sapigueu que aquest és el programa número 23, un programa de ràdio sobre nova consciència social, un programa a favor del canvi de paradigma. Què fem? Doncs fem anàlisi crítica del sistema, però sobretot, n'oferim alternatives. I diem i assegurem i n'estem convençuts que per canviar el món cal que comencem a canviar primer de tot nosaltres primer. Sàpigues també que és un programa que està microfinançat per la ciutadania, al preu d'un euro al mes. Això és el que demanem a tots aquells qui creieu en un programa d'aquestes característiques, la donació del qual la podeu fer a través de teaming.net/elcompromisciutadà. Teaming, acabat amb ing.net/elcompromisciutadà. Per suposat, ens trobaràs a Facebook, ens trobaràs a Twitter i la nostra pàgina de referència, que és a periodismeiconsciència.org. El que anem a fer ara és parlar amb la Suamini Danda, que la tenim aquí i que avui ens parla d'un tema molt interessant, la crítica. Suamini Danda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El poder dels petits canvis.
Amb Suamini Danda.
Tema interessant i molt de moda, la crítica. Dic molt de moda, deu ser des de temps ancestrals, perquè em fa la sensació que ens hem passat
els cicles criticant, no? Digues, digues.
Tota la vida que jo recordi. Ja anava de la mà de la meva mare i esperaven les dones a xerrar i a criticar el veí o l'altre. Vull dir que això em sembla que és un mal de fa molt temps. Però bueno, penso que ara que és un temps de més consciència, en què les persones alguna cosa hem de canviar, i d'aquí també el programa, no?, del poder dels petits canvis, almenys algú petit intentem fer perquè això no es perpetuï a la següent generació. I també veig positivament que s'està perdent bastant, és a dir, que no existeix tant la crítica. No sé si és una apreciació meva, però sí, veig que ara les persones tenen més feina a ocupar-se de si mateixes i no ficar-se a la vida dels altres, perquè al cap i a la fi la crítica és ficar-te a la vida de l'altre sense permís de l'altre, normalment. Això és greu. És greu, és una invasió, és una manca de respecte. I potser no s'ha vist així, era molt normal abans, doncs, fer safreig, que dèiem, no? Però bé, la crítica sempre fa mal a l'altra persona, fins al punt de que hi ha els indis americans, que tenen la seva saviesa, com totes les cultures, tenen una dita que diu: no jutgis i no critiquis a l'altre fins que no hagis caminat 100 llunes amb les seves sandàlies. És a dir, que fins que no estiguis tu dins les seves sabates, que sàpigues per què aquella persona actua així, i encara que tu no et sembli bé, no la jutgis, segurament pecaràs d'injustícia.
De totes maneres, aquí potser es produeix l'engany de dir: no, si no estic criticant, si és que estic definint, estic descrivint, no? Això és així, no és una crítica, és un engany, això, no?
I els que diuen que és una crítica constructiva també, no?
Sí, que crítiques constructives tampoc?
Bueno, ben enteses, a mi m'agrada que se'n facin crítiques constructives quan veig que la persona que te la fa, doncs, no té un interès propi ni una mala fe, sinó que et vol ajudar a millorar. Així hauria de ser sempre, des del cor, no per cap interès ni per cap revanxa, no? Normalment és això, que hi ha un sentiment d'inferioritat en el fons. La persona que critica és com voler passar per davant d'aquell altre que, pobreta, doncs, ha fet una malifeta o s'ha equivocat. O la doctora Guardiola, que és, soc una gran fan d'ella perquè realment és una persona sàvia, sempre diu: els altres sempre heu de pensar que faran el millor que saben en les circumstàncies que es troben. És a dir, que cada persona, tu has de pensar que està intentant fer el millor que sap, i si no ho fa millor és perquè no en sap més. Si tu penses en tothom així, que si no ho fa millor és perquè no en sap més i que està intentant fer-ho el millor que ella sap, potser et donarà més pau, perquè no pensaràs malament ni pensaràs que és despreciable ni la criticaràs, sinó que potser intentaràs arribar amb ella i fer-la més sàvia, perquè canvi el que tu veus que forçosament hauria de canviar perquè és reprovable. Jo no dic que no ho sigui, hi ha fets que són reprovables, no? Com són el vandalisme, com són els insults, coses que jo no admetria a casa meva, per exemple, no? Però bueno, també s'ha d'entendre que potser aquella persona no ha rebut aquests inputs, no ha rebut aquesta educació, no en sap més, simplement no en sap més. Abans era normal maltractar un animal, per exemple, anys enrere, i avui dia ja no volem els braus a casa nostra. Per què? Doncs no sabien més, era lo normal. Llavors la cultura, per això et dic que penso que està millorant en molts aspectes, que hi ha més consciència, i que veig que el jovent ja no critica tant, ja va més a lo seu, ja té més feina a créixer, a evolucionar.
Què fa, quin és el mal de criticar pròpiament? T'ho explico? Si no,
sí.
Que on està el dany, diguéssim, no?
Home, hi ha una dita, no?, a casa nostra, que diu: critica que algo queda. Sí o no? És algo així. I és cert, vull dir que normalment la persona que critica llença a l'espai una sèrie d'agravis contra aquella persona que socialment, doncs, la deixen en una posició bastant compromesa. Aleshores, es pot estar equivocant aquesta persona que critica, pot estar acusant de coses que no són, però algú queda a l'ambient. I qui diu l'ambient? A la memòria de les persones que estan per allà, algú queda. i potser doncs, farà que aquella persona ja sigui vista amb uns altres ulls. En lloc de ser vista amb uns ulls de cordialitat i de confiança, serà vista amb uns ulls de desconfiança. Perquè, clar, si diuen això d'ella, doncs què pot haver-hi? Jo tampoc la conec tant. I això penso que fa molt mal a les persones, és a dir, que la persona que critica hauria de mesurar una miqueta més l'abast de les paraules que està dient contra l'altre, perquè queden a l'aire, igual que els pensaments negatius poden quedar flotant a l'ambient durant dies, mesos i anys, les paraules encara més, són més materials i han arribat a moltes oïdes. Hi ha moltes suspicàcies, per tant la crítica sempre, sempre, sempre farà mal, sempre.
I anar a la persona pròpia que critica també?
També, de fet, amb un dels principis de la moral, si vols dir-li així, o de la disciplina de la ioga, és l'ahimsa. Ahimsa vol dir no violència. És una forma encoberta de violència, però molt més violenta que l'altra. I és cert que la persona que critica també es fa mal a si mateixa. Som miralls sempre. Sempre som miralls del que diem, ens torna. El que fem, ens torna. I quan tu critiques algú no et quedes tan panxo. O sí?
Et quedes com que el teu ego es queda satisfet. No trobes?
Sí, jo ho he fet alguna vegada, que he de confessar que sí. Que tots critiquem alguna vegada per inconsciència. Jo no em quedo tan tranquil·la, perquè al teu cor li fa mal. Si no tens aquesta sensibilitat en el cor, potser doncs, no te n'adonaràs i mira, et quedaràs el teu ego satisfet que dius tu, no? Però en el fons saps que aquella persona està patint o que la faràs patir. I tampoc et crearàs un entorn amistós, és a dir, que les persones que critiquen massa s'estan creant un entorn de desconfiança envers els altres, perquè ningú vol persones que, si critiquen amb aquell, demà et criticaran a tu a la que giris l'esquena. Són actituds davant la vida que sempre són per inconsciència, sempre, a la que tu et fas conscient i te n'adones del mal que estàs fent a l'altre i que et pots fer a tu doncs, i que fas a l'entorn doncs, que deixarà de confiar en tu. És com el mentider, no? La persona mentidera aviat desconfies d'ella perquè potser diu una mentida petita o que no té molta importància, però ja saps que no és una persona noble en aquest aspecte. I llavors doncs, són pautes que durem en ioga, que són els cinc principis del yama, que es diuen un és l'ahimsa, la no violència, i l'altre és el satya, la veritat. És a dir, que si una persona diu veritat, viu veritat i és veritat, tothom podrà confiar en ella. Dóna molta pau això a la convivència, perquè saps que te'n pots fiar. I d'una persona que no agredeix i que no critica, que és una forma d'agressió, també saps que és una persona que és bona i que te'n pots refiar i que t'ajudarà sempre que convingui. Així que, bueno, penso doncs, que és un bon principi d'abstindre's i intentar controlar aquesta tendència que hem heretat, la nostra generació l'ha heretat, i almenys no fer-la passar a les generacions següents, d'intentar no criticar l'altre. Intentar comprendre que ell està fent el millor que sap en el moment que es troba i que si ho hagués sabut fer millor, ho hauria fet.
Moltes gràcies, Swamini Danda.
Gràcies a vosaltres.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà.
En fi, serem capaços? Hem de ser capaços, eh? Hem de ser capaços perquè el tema de la crítica és tot un tema que no és el mateix, eh? Dèiem que fer anàlisi crítica que a vegades, o tot sovint, això és molt, molt important. I també és una de les coses que es fa des de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i des de l'Observatori del Deute en la Globalització, anàlisi crítica de com funciona el sistema per oferir-ne alternatives. A continuació parlarem d'això. Ho farem amb la Yolanda Fresnillo, que ella doncs, és membre d'aquesta plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, molt vinculada també a l'Observatori del Deute en la Globalització, com bé sabeu, ha passat pels micròfons d'aquesta emissora en més d'una ocasió. I ara la saludem via telefònica per parlar d'una exposició que s'inaugura el dimarts, demà, dia 11 de març, a Sant Cugat, i que es titula Viure en Deutecràcia. Estàs per aquí, no, Yolanda?
Sí, sí, estic aquí. Estic
bona tarda.
Aquí. Hola, bona tarda.
Com estàs?
Doncs molt bé, molt enfeinada. Sí.
Ja, em consta, perquè a més tu ets una de les fonts que alimenta aquest programa a través de tot el que vas publicant al Facebook i tal, i vaig veient que no pares de fer coses, eh?
Sí. Bueno, mentre anem fent coses està bé.
Sí, sí, evidentment. I la propera és demà, per què no ens expliques una mica de què va aquesta exposició, que hi trobarem, etcètera, etcètera?
Doncs mira, fa aproximadament un parell d'anys, un any i mig o així, vam pensar que estaria bé poder tenir un material, diguem, una mica més accessible o una mica més clar per explicar què és això del deute, no? A vegades ens sentim paraules com prima de risc, com rescats, i gairebé apaguem les orelles, no? No, sí. No volem sentir. Aleshores, vam comptar amb la col·laboració d'un il·lustrador que es diu Marc Rodríguez, i hem fet aquesta exposició, que són una vintena de plafons, explicant com hem arribat a aquesta situació d'endeutament, quins impactes té aquest endeutament, tant a casa nostra com als països del sud, perquè volem explicar que aquest deute és un problema a nivell global, i succintament explicar una mica que sí que hi ha alternatives. I aleshores és una exposició molt gràfica, amb uns dibuixos molt macos i molt expressius sobre què és això del deute, amb dades, amb explicacions molt curtetes, i aleshores a cada un dels plafons hi ha això que en diuen un QR, que és un sí. Com un codi de barres, que amb els nous smartphones, amb els mòbils aquests nous, es pot baixar més informació. És a dir, la gent pot tenir diferents tipus de nivell de complexitat.
Pot aprofundir, vols dir.
Exacte, d'aprofundir en què és això del deute. No? I intentem, en la major part de l'exposició s'explica això, com hem arribat a aquesta situació, quina vinculació té amb la bombolla immobiliària, amb el rescat bancari i amb totes aquestes coses.
Perquè ens fem una mica la idea... Bé, per cert, aquesta exposició, en certa manera, es pot descarregar, no?, d'internet.
Sí, i tant. Es pot descarregar des de la pàgina web de l'Auditoria Ciutadana, que és auditoriaciutadana.net. L'exposició està en català i en castellà. En castellà crec que encara no està penjada, però és de lliure descàrrega, Creative Commons, totalment.
Bueno, a més, hi trobareu aquests dibuixos que comentava, que són tot explícits, un senyor que ven uns globus molt inflats amb un maó a dintre o amb l'icona d'una casa, i tot plegat es presenta a l'Ateneu de Sant Cugat demà a les 7 de la tarda, no?
Doncs sí, aprofitem per presentar-ho demà, que fem una xerrada a l'Ateneu de Sant Cugat, explicant també aquest llibre que es diu Per què no hem de pagar el deute, que vam publicar el mes d'octubre. Doncs aprofitem els dos esdeveniments per presentar l'exposició. Estarà un parell de setmanes a Sant Cugat, l'exposició, aquest Ateneu, i properament també la inaugurarem a Barcelona, i hem obert un formulari per internet per poder reservar-la. El que volem és que no només te la puguis baixar d'internet, sinó que, a més, si vols que et portem la versió que nosaltres tenim impresa al teu poble, al teu barri, al teu centre cívic, a la teva biblioteca, doncs ho farem sempre que el calendari ens ho permeti. Podem organitzar, doncs, una xerrada de difusió, d'intentar entendre què és això del deute.
Clar, aquell que tingui una mica d'espai local o el que sigui, que tingui interès, perquè això, diguéssim, aquesta exposició vindria amb la xerrada inclosa, per entendre'ns.
La nostra intenció és que sí, és a dir, el més interessant és poder veure l'exposició abans o després de poder fer una xerrada, però que també l'exposició en si doncs funcioni per si sola, és a dir, les dues coses. I després també que funcioni per internet, és a dir, que qualsevol persona des de casa seva se la pugui mirar per internet i pugui anar doncs aprofundint en aquest tema que és el deute.
Yolanda, jo crec que tenim especial interès en saber què és el que podem fer nosaltres, perquè ja que parles d'aquestes alternatives, tu ens en pots fer alguna així ràpidament?
Sí, mira, nosaltres estem, com que la qüestió del deute és una qüestió com molt abstracta, no? Ens sembla que les emissions de bons de deute de l'Estat és algo com molt llunyà a nosaltres, no? Però en realitat el deute està molt a prop, està ja no només a casa nostra, sinó als nostres ajuntaments, per exemple. I nosaltres estem promovent el que són observatoris ciutadans municipals i accions a l'àmbit local per exigir més transparència i més participació en tot el que té relació amb l'elaboració dels pressupostos, el control d'aquests pressupostos i l'endeutament dels diferents ajuntaments.
Sí, no? Transparència, en definitiva, no?
Exacte. És a dir, que es pot, des de lo local, controlar aquest endeutament en l'àmbit local. Però també estem iniciant un procés per intentar avaluar quin és el deute de la Generalitat, per exemple, no? I aleshores no només hi poden participar doncs, economistes o experts, sinó qualsevol persona que tingui una relació amb alguna administració de la Generalitat i que ens pugui dir, mira, doncs a l'hospital o al cap del meu poble hi va haver aquest cas d'endeutament o aquesta infraestructura, o jo sóc d'aquesta ciutat per on passa l'AVE i sabem que hi ha aquest cas, i aleshores anar recopilant informació ciutadana que ens ajudi a entendre que, com s'ha arribat a aquest endeutament aquí a Catalunya. És a dir, obrir un procés en el que tots i totes ens convertim en auditors ciutadans, sigui quin sigui el nostre àmbit de coneixement. És a dir, qualsevol persona pot veure doncs, que si a prop de la seva ciutat, com a Lleida, han construït un aeroport, que és el d'Alguaire, que ha costat tant i coneix que hi ha un cas d'un constructor que no sé què, doncs això ens ho pot fer saber. I nosaltres doncs, intentar esbrinar una mica més i anar posant totes les peces del puzzle juntes per explicar la història. No?
Mm-hmm. Escolta'm, aquestes vinyetes, bé, aquestes vinyetes, aquestes làmines són fantàstiques, eh?
Són d'un molt explícit... maques, la veritat és que el Marc ha fet un treball molt bo perquè a través d'aquest personatge, que la gent que el vegi de seguida identificarà, que en realitat és el banquer, el personatge del banquer, es veu com amb la bombolla immobiliària i amb altres estratègies hem anat inflant aquest banquer de diners, no? Però que en realitat entre tots i totes el podem fer caure, com el gegant de Gulliver, no? I l'exposició explica això, no? Com el gegant es va fer cada vegada més gran, però com si ens ajuntem i podem fer front.
Jo l'he trobat, aquestes exposicions... Aquesta exposició l'he trobada simplement entrant a auditoriaciudadana.net i allà, en la casella de cerca, he posat Sant Cugat perquè sé que l'exposició és allà i directament m'ha aparegut exposició Viure en deutecràcia, hi havia la versió en català i en castellà. No he entrat a la castellà, per tant, no sé com deies tu, si està penjada íntegra en castellà.
Crec que encara no està penjada perquè estava fent les últimes correccions. Hem fet primera la de català, perquè l'hem fet des de Catalunya, però encara no està penjada la de castellà.
En qualsevol cas, la gent que ens estigui escoltant ara, que ho facin a auditoriaciudadana.net i que vagin baixant els plafons de l'exposició, està en PDF, perquè són macos, però a més són d'un explícit i transmeten el missatge, però claríssim, directe. O sigui que engresca, digues.
Sí, no, una mica demostren això que diem moltes vegades des de la plataforma, que l'economia no és tan complicada com ens ho volen fer creure. Yeah. Que simplement cal una mica d'esforç per explicar-la en el llenguatge de la gent. Mm-hmm. El que passa és que ells utilitzen aquesta neollengua, no?, que s'inventen aquests conceptes, que allunyen aquesta realitat del ciutadà i de la ciutadana. Però, en realitat, intentant fer un petit esforç és molt fàcil d'entendre el que ha passat.
Mm-hmm. Doncs molt bé, Iolanda, que tingui molt èxit, no només la de demà, sinó que us puguin cridar de diversos llocs. També veig que auditoriaciudadana.net hi ha un email de contacte, que és auditciudadana@gmail.com.
Sí, també tenim el d'auditoriabcn@gmail.com, que és el que directament ens arriba a nosaltres per gestionar aquesta exposició en català.
D'acord. Doncs ho dic perquè si algú que ens està escoltant també s'anima, seria fantàstic. Iolanda, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
Recordeu, a més, que és un programa microfinançat per la ciutadania. El preu d'un euro, només un euro mensual, a través de teaming.net/compromisciutadà, el Compromís Ciutadà. Teaming acabat amb ING, ara moment per fer una pausa musical just abans d'agafar l'avió i marxar cap al xat amb una entrevista que promet solidària, intensa, emotiva i interessant. Però abans, somia. Mantinguem el foc encès. Obre el teu cor, somia. Vull veure el teu somriure, obre el teu cor. Qui diu tot això? Bruce Springsteen, del seu darrer àlbum High Hopes, Altes Esperances, una cançó que recorda els cants màntrics de totes les tradicions i que ens fa pensar en que en la vida es tracta d'això, d'obrir el cor. Bruce Springsteen.
Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Come on and dream, baby, dream. Come on and dream, baby, dream. We gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on and dream, baby, dream. Gotta keep the fire burning. Come on, gotta keep the fire burning. Come on, we gotta keep the fire burning. Come on and dream, baby, dream. Come open up your heart. Come on and open up your heart. Come on and open up your heart. Come on, dream, baby, dream. Come on and open up your heart. Come on.
Ràdio Estel, el compromís ciutadà. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 7 a l'11 d'abril, al Berlín Imperial, viuràs la primavera a una de les capitals més culturals d'Europa, on sempre hi ha novetats per descobrir. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, suplement especial primer aniversari del Papa Francesc. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Seguim endavant amb el Compromís Ciutadà, a punt per aquesta entrevista, que avui parlarà de fer un acte de servei als altres, com n'hem dit aquí, en més d'una ocasió, d'amor incondicional, d'ajuda desinteressades, només pel fet de donar, d'entregar-se, de ser útil. I així moltes coses tenen sentit. Així ens podem sentir plens, diria. Isabel Rodríguez, Mario Bach, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui, al Compromís Ciutadà, marxem cap a Gondi, un lloc remot, gairebé perdut, del Sahel africà, a 500 quilòmetres al sud de N'Djamena, la capital del Txad. Allà hi ha un hospital que dona assistència als 120.000 habitants de la regió, als txadians que hi van expressament vinguts d'arreu del país i als refugiats dels conflictes armats dels estats veïns. Volem conèixer la realitat d'aquesta zona del planeta i volem fer a través d'aquest hospital amb el que des de fa molts anys hi col·laboren la Isabel i el Mario. Tot plegat ho farem a propòsit del concert solidari per Gondi que se celebrarà diumenge que ve, dia 16 de març, a l'Auditori de Barcelona i pel qual prengueu nota, anoteu, perquè no està malament el programa. Mònica Green, Gwyn Perry, Michelle Faber, la Sant Andreu Jazz Band, amb el Joan Chamorro, i de convidats el Ricard Gili, l'Oriol Romaní i Swing Maniacs. Una vegada més, solidaritat i jazz per Gondi. Senyors, moltes gràcies per venir per ser aquí amb nosaltres avui. Què tal es presenta aquest concert? Com anem de venda d'entrades?
Bueno, està...
Estamos en ello, eh?
Sí, ara en aquest moment ja pues, la moguda final, però encara falta bastant a la part del segon anfiteatre.
Però en canvi a baix ho teniu tot ple.
Sí, això
per tant,
és fantàstic. Bueno,
això està bé, no?
Hombre, super.
I ara, bueno, però tenim una setmana, acabarem d'omplir més. Cada any ha estat un èxit, no?, aquest concert, o no?
Ja portem...
S'hauria de costar una miqueta més el micròfon,
sí.
Sisplau.
Dic que ja portem 12 anys, ja. Sí. Ja es coneixen, ja quasi és un clàssic per Barcelona, no?
Gairebé que sí, no? Mm-hmm. Sí. Bueno, doncs que s'animi l'audiència. Per cert, estava pensant, això si entren a la pàgina web de l'Auditori ho veuran, i si no, a Misión y Desarrollo para Gondi.com, allà també hi ha informació d'aquest concert. Misión y Desarrollo para Gondi.com. Va, parlem d'aquest hospital i després anirem amb el concert.
Bueno.
Què ens poden explicar d'aquest hospital en aquest lloc remot i perdut? És igual, qualsevol...
Bueno, nosaltres vam arribar a aquell hospital d'una manera, jo diria, quasi casual. Teníem que anar-nos a un altre lloc i al final, per la causa que sí, vam anar parant allà. Evidentment, 22 anys són molts per poder veure una evolució.
Clar, jo he dit molts anys, però no he dit el número. 22,
22
eh?
Anys. No. Clar, en 22 anys, evidentment, les coses han canviat una miqueta, no? Allà, cuidado que no som els únics que hem ajudat en aquest hospital, més o menys són gent d'Itàlia, de Suïssa, de França i nosaltres, els que posem una mica la nostra aportació i el nostre ajut amb aquesta gent. I gràcies a tots ells, doncs, bueno, un hospital que abans era un hospital rural, doncs, l'hem anat transformant a poc a poc, i és un hospital que ara és un hospital de referència en tota l'àrea subsahariana, és un hospital que la gent no el busca, la gent se'n va cap allà quan es troba malament, a pesar de que a vegades tenen que caminar quilòmetres, quilòmetres i quilòmetres. No?
Mm-hmm.
Bueno, hem fet amb aquests anys doncs, obres d'infraestructura, hem construït edificis, hem fet també contribucions amb consumibles, també, o sigui, hem contribuït amb el finançament dels medicaments anuals, etc, etc, no? I també amb equipaments, o sigui, hem comprat generadors de corrent, material mèdic...
Allà tot funciona amb generadors o no?
Tot funciona amb generadors, malauradament, fins ara, sí.
Fins ara. I això que són generadors que van amb petroli o...?
Bueno, són generadors de, en gasoil.
En gasoil. Déu-n'hi-do, sí que a sobre deu fer soroll, allò.
Bueno, però no? Està apartat de l'hospital, és un gran generador. Pensa que l'aigua també corrent, perquè pugi del pou una torre d'aigua, pues és a base del generador també. O sigui, un hospital que no té ni llum ni aigua corrent. Clar. Però, bueno, quan va la bomba, pues tot funciona.
I he dit 120.000 habitants, és així o no? Més a la gent dels països vinguts del voltant, és correcte això?
Sí. La influència directa són 120.000 persones que estan censades, però amb aquests problemes migratoris que hi ha hagut, amb aquestes confrontacions bèl·liques, etc., ha pogut arribar molta gent que venen de fora, venen del Darfur, de Centràfrica, sobretot, no? Perquè és un lloc que realment que està, és una caldera calenta. No?
I el Txad una mica també cap al sud, no? No?
El Txad,
presència de grups armats o no?
No, no, bueno, a veure, cuidado. El Txad actualment està tranquil.
Sí.
No hi ha una presència de grups armats clàssics com era anys enrere, però això no vol dir que no n'hi hagi de tant en tant. No? Uh-huh. Aquí nosaltres ens estan advertint des de consulat francès que anem amb cuidado, que hi ha grups que poden circular per allà, que poden fer sequestros... Però, bueno, això ja amb els 22 anys que portem ja per nosaltres ja és una cosa que s'ha sigut coneguda, no?
Quan ja han estat, ara, l'última vegada? Quan va ser?
Nosaltres hem estat l'última vegada al maig i juliol.
El maig-juliol 2013?
Sí.
I la propera quan és?
La propera serà el maig d'aquest 14.
Ah, o sigui que hi van, diguéssim, anualment.
Ara acaben d'arribar 4 cooperants. O sigui, nosaltres no hem anat, però han anat doncs, 2 del Banc de Recursos i després un enginyer de l'UPC a fer pues, una feina allà d'un projecte que portem.
Uh-huh. I quan són, hem dit, 120.000 més o menys, d'acord que les xifres ballen, perquè s'hi afegeixen els dels voltants, però llavors i quants metges tenim per atendre tota aquesta gent? Que aquesta és la pregunta.
Aquesta és una bona pregunta.
Sí.
Pensa que l'hospital té 2 metges fixos, que són missioners, i després 2 metges...
Jesuïtes, no?
Sí, i després sí. 2 metges del país que han estat formats per un projecte nostre de formació de metges txadians amb professorat d'aquí. I ja porten un any doncs, 2 metges a l'Hospital de Gundi d'aquesta promoció de metges joves txadians, que és un dels projectes que, bueno, jo dic que estic més enamorada, perquè és un projecte molt bonic de formació de metges del país amb una formació de professorat d'aquí. I així és la manera de que es queden allà i amb una bona formació.
En total, 4, no? Tenim 4 metges allà atenent...
A Gundi 4, sí.
I, per tant, això surt a quina raó de visites diàries? Per metge?
No ho sé, però en realitat les visites que es van fer són passen de 200.000 l'any.
De 200.000 l'any.
8.000 intervencions. Sí. És uns números que dius, com pot ser? Bueno, hi ha el doctor Leopoldo, que és el metge xilè, jesuïta, hi ha dies de visita que té 400 visites.
Caram. O sigui, pim, pam, 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 no?
Sí,
per
però
feina,
bueno,
no?
Té un ull clínic que és impressionant. Vull dir, només donant-li la mà per dir bonjour, doncs ell sap que té febre o sap que té paludisme. És que és així una mica, perquè és que quan hi ha aquesta feinada tan enorme i tanta població que arriba a l'hospital, doncs es fa el que...
Atendre 400 persones al dia i que sabent donant la mà que tens, això
no,
és
no la mà.
Brutal.
O sigui, jo ho sé, que ell quan dona la mà sap que si té el paludisme o té... Per la temperatura de la mà. O sigui, ja, l'ull clínic seu ja és així.
Sí, 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 sí.
I quan se senta, doncs ja sap si és un traumatisme o si és un que li fa mal, entens?
Clar. És un... Sí, 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 sí. I llavors, amb quins... Jo sé que és les preguntes que més es troben que els hi fan, però entenguin que també ens interessa en aquest programa saber amb quines malalties arriben, amb quines atencions, no? Necessiten?
Bueno, normalment aquesta gent tenen una triada de malaltia crònica que la porten sempre a sobre.
Una triada, això vol dir que tres sempre estan allà.
Sí, la porten a tuberculosis, a la parasitosis intestinal, que aquesta sempre hi ha el paludisme. Aquestes són les tres que són cròniques d'ells. I normalment quan arriben a l'hospital t'arriben per una quarta malaltia o per una complicació de les tres que portaven, no? I això, clar, que fa? Pues fa que el despistatge sigui, diguem-ne, relativament fàcil, perquè pensa que la gent allà viu en molt pocs anys. Allà a nivell del mig de vida és de 48-45, l'home es dona. I, per tant, bona malaltia de la cronicitat que tenim aquí no el tenen.
Clar.
O sigui, simplement tenen malalties agudes, no? I aquestes malalties agudes, clar, lògicament les tenim que solucionar amb els mitjans que tenim allà, que també són limitats, saps?
No sé, se m'acut, pensar-ho, perquè, clar, veient tot això que ens estan explicant, quatre metges i tal, potser es necessitarien més metges. No sé si es pot fer una crida des d'aquí, és molt agosarat fer-ho.
El que passa
és
que hi ha 40 i pico enfermers. I pensa que els enfermers allà fan una labor com la d'aquí un sanitari, com la d'aquí un metge.
Clar.
O sigui, el que és el metge en si és l'últim moment de l'operació, però els enfermers fan unes cures, fan una labor molt important i sort n'hi ha, perquè si no, no serien... no arribarien, no?, a fer la feina.
Mortalitat infantil, perquè hem dit esperança de vida. Mortalitat infantil, com està?
El 50% no arriben als 15 anys. El 50%. O sigui, de tota la...
Ostres.
Sí, està molt alta encara, sí. Sí, sí.
I bé, tuberculosi, paludisme... he vist també que l'ablació és una realitat en la que vostès es troben allà. Si ens poden explicar una mica com s'hi actua, no?, i què és el que s'ha de fer quan ens trobem davant d'aquests casos, no?
Bueno, l'ablació nosaltres la trobem quan ja ve alguna dona sagnant, i ja en moments complicats. És una cosa que de fet, a l'escola, a l'escola d'infermeria es dona aquest tema perquè siguin coneixedors dels problemes que genera fer aquesta pràctica. És una cosa cultural molt difícil d'eliminar. Mica en mica, és els mateixos metges, els sanitaris. Jo crec que la professió mèdica serà la que... farà cura d'evitar aquesta pràctica, perquè seran els que han estudiat i els que poden...
Però quines conseqüències té, diguéssim, el fet que es practiqui l'ablació?
Home, hi ha conseqüències de tot tipus. A veure, jo he assistit, jo, si vols dir-ho, en conseqüència greu. Jo he tingut assistir un part, per exemple, que per les cicatrius que ha deixat aquesta intervenció prèvia, el nano va néixer via anal. Perquè no tenia canal d'entrada, o sigui, ni de canal de sortida, perdó, el nano, no?
Ostres.
Això és una de les complicacions més importants que m'he trobat allà, i va sortir viu el nano, o sigui, va salvar. O sigui, que aquestes històries allà a Àfrica, no pot ser això, però si allà a Àfrica miracles moltes vegades passen. Això és el més important, però evidentment després també hi ha altres, però clar, també derivades també, segons deia l'Isabel, és l'estil cultural d'aquella gent, potser la sensació del ser... de tindre una relació placentera, tampoc no és massa important per a ells, o per a l'home, o per a la dona. Vull dir, és veritat que és difícil de poder interpretar, vaja, el nostre món occidental, el que ells pensen i creuen, no? Perquè, a més, pensa que aquestes intervencions normalment les fan ells d'amagat per ells. O sigui, no, tu no saps mai on les fan ni quan les fan, no? Ells fan el període d'iniciació femenina i així es fan aquestes pràctiques i punto. I quan arribes a tornat i quan tornen alguna vegada tornen amb complicacions, com deia l'Isabel, que hem tingut de solucionar, però no és el freqüent, eh? Les complicacions es veuen després, no?
Una complicació o seqüela important d'això és el sofriment fetal, perquè el nano vol néixer, però el canal del part i el nan ja està encaixat, però com que la mare no dilata, perquè té les cicatrius que l'oidees de l'ablació, el nano triga més de lo normal en néixer i hi ha problemes d'epilèpsia en el nen. Saps?
Sí, de derivats d'aquest part difícil,
del part difícil,
no? N'hem acumulat unes quantes ja de malalties i tot plegat, no ho hem dit explícitament, però sí que s'entén el cinturó de la fam, es parla de 5 milions de morts per malària a l'any i de 20 per fam, això és brutal. I em pregunto, i això ja té solució, no?
Home, solució. A veure, jo diria que mentre nosaltres vegem aquest problema des del punt de vista occidental i aixequem barreres, aixequem reixes i més altes cada vegada més per fi d'evitar que hi hagi aquest transport de gent des d'allà baix cap aquí dalt, jo crec que això no té solució. La solució ve quan comencem a pensar que possiblement sigui amb que nosaltres tenim que educar aquella gent d'allà baix, ensenyar-los coses que quasi mai ho han fet i que aquella gent es quedin allà baix. Per què? Perquè en la seva cultura aquí dalt també se'ls és molt difícil. O sigui, en vez d'oferir-los dificultats, com passa ara amb Melilla, Ceuta i Lampedusa i tota aquesta història, no? Que cada vegada et dius, bueno, això et frapa el cor, no? Però això que ens de tant en tant ens expliquen a la premsa, això passa cada dia, amb més o menys quantitat de gent. Cada dia passa això. I, evidentment, això no tindrà solució fins que no faci això que penso jo que s'ha de fer. És a dir, anar a nosaltres allà baix, oferir l'ajut com faci falta a nivell estatal, si vols dir-ho així d'aquesta manera. On està el 07? Qui se'l queda, el 07, etcètera, no? O sigui, si no fem això, és temps perdut, per mi.
I vostès hi troben algun tipus de sentit en aquest món així tan desigual? Perquè, clar, vostès, m'imagino que anant-hi se senten plens de poder fer el que fan. Difícil pregunta, o què?
No. La veritat és que no t'ho planteges. O sigui, després de tants anys, ja és no sols una inèrcia, sinó és ja la teva vida, és un projecte de vida. Vas i fas el que pots i ajudes, i des d'aquí busques recursos. I des d'aquí, el cas és que sentir-te útil, més que res, sentir-te que tens que fer alguna cosa perquè tu has sigut tan afortunat. Nosaltres estem en un món que ho tenim tot, i que menys que poder fer. I en aquest camp, el bo és poder formar. I és la... Ara, en el món sanitari, doncs és formar, també estem intentant formar en el món agrícola, i és com dir, us estem ensenyant a pescar, no és... Saps? Sentir-te... és que és l'obligació de tothom. Tothom tindrien que ajudar, els que tenim tantes coses, els que hem nascut en un món en tot.
Passa el temps que vola, i em sap greu perquè sempre passa que hi ha temes que es queden en el tinter, però un d'ells és aquest concert. On van els diners que es recullin per aquest concert?
Mira, amb els 22 anys que estàvem parlant abans, nosaltres hem enviat cap allà baix 1.800.000 euros. I tots aquests diners han anat a parar, doncs, això, a pagar medicació...
A la pàgina web, perdó, a la pàgina web queda molt... Hi ha un apartat que es veuen perfectament totes les xifres, vull dir que això de la transparència que tant s'exigeix aquí amb aquesta entitat, la missió de Sarrollo Paragondi, es veu... Perdoni, segueix.
No, i a part deia que tots aquests diners que han anat allà, que evidentment hi van tots allà, perquè els portem nosaltres, no hi ha ningú més, o sigui, no hi ha intermediaris aquí al mig. Jo sóc el president de l'associació, l'Isabel és la vicepresidenta, la nostra filla Adriana és la secretària i el nostre gendre és l'advocat de l'associació, no? I no hi ha més aquí. I els diners nostres, pues, evidentment, tots els nostres viatges i els nostres desplaçaments els paguem nosaltres a la nostra butxaca. Per tant, tot la donació va tota cap allà baix directe. Més claretat no es pot tenir, no?
Bueno, es va fent sobre la marxa la medicació, el muro de l'hospital, es va fer una part d'una maternitat, s'ha fet un centre nutricional... Més tinguéssim, més faríem, no?
O sigui... Clar, perquè llavors, per exemple, jo veig que un dels temes és que hi ha picades de serps allà i que necessiten antídots. Em pregunto, quan necessiten antídots, que els han de pagar de la seva butxaca, hi ha alguna implicació per part de l'empresa que facilita l'antídot de dir rebaixem el preu o fem una donació? Passa o no passa això, per exemple?
Sí, passa. És curiós. La Sanofi, l'Adventist, que és la que fabricava els sèrums, en un primer moment, això va ser una història de dalt a baix, va ser una història que d'entrar ens el regalaven. I es va passar al cap de 2 o 3 anys, i al cap de 2 anys ens van dir que havien que pagar aquests sèrums, que són molt cars, Bueno, i així es anàvem comprant.
Molt cars, què vol dir?
Molt cars vol dir, doncs, que pagaven aproximadament de 15.000 euros a l'any per pagar això, aproximadament.
I per quantes dosis?
Pues per 50 dosis, 100 dosis, perquè cada vegada pensa que 50 picadures de serp vol dir que en tenim que posar 2 per assegurar-nos de l'efectivitat, saps? O sigui que realment fem el que podem, no? Però va ser curiós que al final la mateixa Sanofi Adventist va dir els en regalem, i ara ens l'estan regalant. O sigui que gràcies a això últimament tenim bona sort en aquest aspecte. I cada vegada en venen més de picadures de serp,
Cada vegada més?
Sí. I es moren, la gent, amb picadures de serp. És terrible.
I per què cada vegada més?
Home, no sé si realment ens arriben cada vegada més a nosaltres perquè saben que els curem o que els podem curar i venen més, per cosa que abans es quedaven a casa. Abans, a veure, tradicionalment hi ha hagut molta, no sé si recordes tu, molt jove, però bueno, hi havia la pedra negra famosa de los grandes padres blancos, em penso que en deien, i que els l'aplicaven i llavors, bueno, jo penso que si el que es tenia que solucionar o que es tenia que salvar se salvava i el que no, doncs es moria, no? En aquests moments nosaltres amb l'aplicació del sèrum podem intentar salvar la gent, en sabem bastants, no tots, 80%.
També hi ha publicació de llibres, tenen 3 llibres. M'hauria agradat parlar dels llibres, però ja estem sobre el temps. Un d'ells explica què és el que hi ha més enllà, no? Quan traspassem la frontera. Tenia especial interès en preguntar-li i preguntar com es viu l'amor al xat.
Tornaré un altre dia.
Vale.
I parlem de llibres.
D'acord, i parlem de llibres. Anotin a les agendes totes les persones que ens estan escoltant que aquest diumenge hi ha un concert a benefici de l'hospital del qual hem estat parlant al llarg d'aquests darrers 20 minuts, que serà a l'Auditori, que les entrades estan a la venda i que hi actuaran la Mònica Green, Gwyn Perry, Michelle Faber, Sant Andreu Jazz Band, el Joan Chamorro i com a convidats el Ricard Gili i l'Oriol Romaní. No sé si volen afegir alguna cosa en 10 segons.
Pues moltes gràcies a tots els que poden venir a solidaritzar-se amb el concert i el nostre projecte i els esperem que la veritat s'ho passaran molt bé.
Sí, jo afegiria que la solidaritat, bueno, nosaltres anem allà, però es pot fer de moltes maneres també, o sigui que moltes gràcies a tots.
Perdó, doncs, un incís només.
Molt ràpid.
Tots els artistes també són solidaris, o sigui, actuen en benefici de l'hospital completament amb la seva col·laboració solidària.
Isabel Rodríguez i Mario Ubach, tots dos, gràcies per haver vingut a explicar-nos la seva experiència. Èxit amb els concerts i enhorabona per la feina.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. El punt de llum amb l'Enric Tintoré, som-hi.
El poder dels petits canvis.
Amb Xuamín i Danda. El punt de llum, amb Enric Tintoré.
Enric Tintoré, caram, quina alegria veure'l aquí als estudis de Ràdio Estel. Com està vostè?
El plaer és meu.
Avui triomfa la vida, no? Perquè triomfa sobre el terreny de joc que ho tenim fotut. Vas per aquí, no?
Sí, bé, avui un dia, amb paraules de broma, diria dramàtic, perquè el Barça va perdre aquest cap de setmana. I això pels culers i per gran part dels catalans, això és un drama.
És un drama. Pots comptar.
Però d'aquest fet hem de treure algunes lliçons espirituals.
Ah, sí? Del Barça?
Sí. Del Barça, la primera, la
humilitat. Em sorprens una mica, Enric, perquè sempre vens aquí amb temes i espiritualitat i ara de cop i volta ens poses el Barça sobre la taula.
Però és que la espiritualitat forma part intrínseca de la nostra vida. Per exemple, del que ha passat aquesta setmana, el Barça ha de prendre humilitat. Però nosaltres ens hem de fixar en el Valladolid.
Ah, sí?
Un dels pitjors equips de la Lliga.
D'aquesta temporada,
que ha demostrat que amb il·lusió, entusiasme, ganes, concentració i sobretot determinació es pot guanyar a un dels més grans que més diners tenen i més poder de joc tenen. Això ens ha donat esperança als petits
cert.
I als que tenim poc de que realment podem aconseguir aquelles coses que volem.
David i Goliat,
però en aquest cas amb el futbol. Al respecte, m'agradaria llegir-te unes paraules de...
Ai, t'ho dic,
Sí. D'aquest gran mestre espiritual que es diu Paramahansa Yogananda. Mira, estan en castellà, no les he traduït per
no,
ser
fidel... No passa res, aquí enteneu el castellà perfectament.
...a les seves paraules. Sí. I diu el següent, amb un meravellós llibret que es diu Triunfar en la vida. Diu el següent. Tus pensamientos pueden limitarte o liberarte. Eres tu peor enemigo y al mismo tiempo tu mejor amigo. Cuentas con el poder necesario para llevar a cabo todo cuanto desees. Si te motivas y eliminas las imperfecciones mentales que obstaculizan el torrente de la convicción. Y segueix, em dones 2 minuts més, Joan?
Sí, home, clar.
I segueix.
2, eh?
2 minuts, gràcies.
Que arriba l'hora, digues.
Diu... Ya sea por causas físicas, mentales o espirituales, el fracaso se inicia cuando uno declara, no puedo hacerlo. Y debes destruir este enemigo porque es paralizante, el enemigo del no puedo. Pero existe un antídoto para la conciencia del no puedo. Consiste en afirmar, puedo hacerlo. Genera este antídoto en tu mente y adminístralo por medio de la voluntad. Pero... No me talles en cara, Joan. Pero también debe vencerse otro impedimento que acompaña al ya citado y que suele expresarse así. Puedo hacerlo, pero no lo haré. Numerosas personas tienen esta actitud porque resulta mucho más sencillo sentarse y no hacer nada. El peor pecado contra tu progreso y tu éxito consiste en ser mentalmente perezoso. Paraules d'un sant, eh?
Sí, sí, paraules d'algú que en sabia molt de tot això. Escolta'm, Enric, moltes gràcies, perquè en definitiva que el Valladolid guanyi al Barça vol dir que cadascú de nosaltres pot superar tots els reptes que ens posem, per més alts que ens semblin, no?
Sí, senyor, aquest és el punt de llum d'avui.
Moltes gràcies.
A tu.
Visca el Barça.
Visca el Barça, una abraçada.
La Suamini Danda, l'Enric Tintoré, el Mario Ramírez, avui a les vies de so i servidor, el meu nom Joan Ortiz i Serra. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat i recordeu que el dilluns que ve ens hi tornem a posar. Serà una vegada més i el nostre lema, el del programa, que és sigues tu el canvi que vols veure al món atribuït a Gandhi. Que vagi bé i fins llavors. Adeu.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà.